Bona nit.
Et faig la mateixa pregunta. Tu que vius allà i que ho has anat seguint, s'esperava que aquest missatge s'avancés avui, a un divendres a la tarda, o quan hi ha començat a haver aquest xup-xup de que avui podria donar explicacions?
No, la veritat és que no. Sí que es parlava d'un comunicat a principis de la setmana o així, però ahir, les últimes hores, es parlava gairebé més del retorn, del calendari, de quan tornaria, que no pas d'això, i això ha sigut una cosa més d'avui uns minuts o algunes hores abans que el vídeo es fes públic. Sí que sabem ara, per això, que el vídeo es va gravar dimecres, que es va gravar el dimecres a Windsor. Per tant, ha estat una mica més planificat del que ens podríem pensar, però certament una sorpresa per tothom, i ara el que molta gent està fent és esborrant tuits, demanant disculpes, perquè clar, s'ha especulat
moltíssim
amb tot i més.
No sé si aquesta explicació, aquesta malaltia de Kate Middleton, era una de les possibilitats que hi havia sobre la taula, o era una de les més probables de tot aquest misteri al voltant del que estava passant amb la princesa de Gal·les.
És que s'ha dit de tot. A veure, sí que és cert que a finals de febrer el príncep Guillem hi va haver un acte que havia d'anar-hi i que al final no hi va anar. I això ara, sabent el que ha passat, sí que quadra una mica amb les dates, de dir, val, ella la van operar gener, a mitjans de gener, en principi aleshores no tenia res a veure amb el càncer, i va ser després d'aquesta operació quan es van adonar doncs que alguna cosa, hi havia alguna cosa més. I per tant això sí que quadraria amb les dates. Però és que s'havia dit de tot. Per tant, sí que hi havia gent que deia, ostres, que igual hi ha alguna cosa més d'aquella cirurgia abdominal planificada que ens van dir al principi, però clar, és que també es parlava de crisi de parella, que havia marxat del país, que és que
no, hi havia dit, de tot. S'han dit mil coses, la veritat. Alguna pista de per què aquesta precipitació avui a l'hora d'avançar aquest missatge? Quan estàvem dient que es parlava de dates, tu deies, bueno, potser un comunicat la propera setmana, però ara també ho comentava la Silvia i la Isabel, potser hi havia el risc aquest també de que es pogués filtrar aquesta informació, perquè al final suposo que és una informació que tenia diversa gent de la família, i que això al final, com més gent ho sap, més difícil també és de contenir, no?
Sí, evidentment, això és una opció. L'altra és acabar amb els rumors, no? Perquè la bola s'ha fet tan gran que hi ha algun moment que l'has de rebentar, no? Segurament, mirant-ho ara en perspectiva, igual hauria sigut millor fer-ho bastant més abans, no? Per evitar totes aquestes teories de la conspiració. Però sí, o bé acabar amb els rumors, o bé evitar que algú t'acabi filtrant la informació.
Crec que hi ha reacció del rei Carles III, fa poca estona, si no m'equivoco.
Sí.
Ha dit alguna cosa, no, al respecte d'aquest missatge?
Sí, el rei ha dit que està molt orgullós del fet que la princesa Caterina doncs hagi fet públic el fet que té càncer. A més, també ha explicat que la seva relació és molt estreta, que a més van estar a la clínica de Londres el mes de gener junts, perquè els dos estaven hospitalitzats per temes diferents, i que des d'aquell moment doncs sempre han continuat junts, i sobretot això, doncs que està molt orgullós del fet que Caterina hagi fet públic el diagnòstic.
Deixeu-me que també afegeixi aquesta conversa la Teresa Baró. Ella és experta i formadora en comunicació personal, en llenguatge corporal i també en comunicació no verbal. Senyora Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
Entenc que evidentment ha pogut veure aquest vídeo amb el que Kate Middleton doncs, ha anunciat que té càncer i que està seguint aquest tractament de quimioteràpia. Què li ha semblat aquest anunci finalment de tot el que està passant al voltant de la princesa de Gal·les?
M'ha semblat d'una gran simplicitat en la posada en escena i sense gens d'ostentació des del punt de vista del propi vídeo, de com està editat, ara en parlarem, i també de l'escenari que han triat, no? És sempre un sol pla, està ella sola, i la indumentària mateix també és molt senzilla, informal, molt de cara a la primavera, i també sobretot l'entorn és molt important, aquest entorn verd amb flors, no? Que és salut i és vida, i justament per fer aquest anunci d'una malaltia, però amb esperances i amb il·lusió de recuperar-se, doncs és un lloc adequat, no? Clar, aquí no hi ha ni un element de luxe, ni està en cap sala de palau, ni res de tot això, sinó que és ben bé una cosa molt planera i molt natural, i és això el que volen transmetre. A darrere de la simplicitat també hi ha un missatge, no? I fins i tot el seu aspecte també està molt cuidat, no va maquillada, o almenys no sembla que vagi maquillada, per tant això també és una cosa voluntària. I després, si voleu, podem parlar també dels seus gestos i de la seva expressió de la cara i tot això.
Què t'ha cridat l'atenció de la gesticulació de la princesa Caterina?
Bé, no hi ha res que sigui especialment rellevant, només que ella, esclar, té una cara molt seriosa, somriu lleument al principi quan dona les gràcies per les mostres de suport, però després, clar, perquè el missatge és greu, doncs ella també el diu amb una certa gravetat. No torna a somriure amb tot el missatge, i per altra banda, doncs ella com a princesa també, i per la formalitat que té l'anunci, no es mou gaire. També és veritat que és anglesa, no? I per tant que tampoc el llenguatge corporal tampoc no és el mateix que el nostre, que el mediterrani, però està amb les cames creuades. Això és interessant des del punt de vista de la formalitat, perquè si fos un esdeveniment molt formal no tindria les cames creuades, per tant ella es troba allà com en un jardí, i per tant també amb la roba i amb tot està d'una manera més natural i més relaxada, però les mans només es mouen a sobre dels genolls, de les cuixes, i prou, i allà les té controlades tota l'estona, no? Per tant, és un missatge molt controlat, que vol ser planer, que vol ser proper, i que expressa la gravetat del missatge que està donant.
Més enllà del vídeo en si, comentàvem també tota aquesta gestió que n'ha fet, la gestió comunicativa que ha fet la Casa Reial Britànica. Com ho veu vostè, tota aquesta gestió que s'ha fet, i amb aquestes diferències també entre explicar obertament què estava passant, o que el mateix rei Carles III té càncer i que estava seguint un tractament, i en canvi no donar gens d'informació del que estava passant al voltant de Kate Middleton. Vostè creu que la gestió comunicativa ha estat correcta, o què ha fallat aquí?
Vist des de fora, no és la millor manera. Ara, és clar, sempre s'hauria de saber quins són els motius que han impulsat equips, a més experts en comunicació, a no deixar transcendir aquesta notícia. Però bé, el que està clar és que la transparència és la millor manera d'esvair els rumors, i aquí, clar, no, com que no n'hi ha hagut, doncs aquests rumors i aquestes teories i aquestes conspiracions, les teories de les conspiracions, doncs han anat sorgint i s'han anat alimentant i han anat creixent. Des d'un punt de vista, diríem, de manual, no és la millor manera de gestionar una notícia. I a més, perquè quan es tracta d'una persona pública, i més d'una casa reial amb una responsabilitat d'estat, els ciutadans i les persones que la segueixen i que l'estimen tenen dret a saber què passa. Si és un tema de salut que a més li impedeix anar a actes públics, a fer les aparicions que fa habitualment, alguna explicació s'ha de donar, no? I potser no cal esperar tant i que després es vagi embolicant la troca. De tota manera, avui em sembla que sí que ha estat, com m'ha dit una persona que teniu a la taula, avui ha estat una manera de tancar aquesta etapa i que tothom veiés què passava realment.
Sergi, no sé si ara, clar, agafa una mica més de sentit el que va passar amb la polèmica, amb la fotografia retocada, i també amb aquest vídeo que va sortir, em sembla, fa 2 o 3 dies aproximadament, i que també hi ha hagut molts dubtes al voltant de si era ella, si no ho era, si se la veia molt prima o no. Suposo que tot va lligant una miqueta, no, ara?
Sí, sí, jo crec que no. El fet de tenir una mica més d'informació fa que les coses quadrin una mica i, per tant, segurament no, doncs, en el sentit que ara dèiem, una mica més de transparència a temps hauria anat millor. Jo crec que ara el que passarà és que la deixaran una mica més tranquil·la i això segurament li anirà bé per ella, pel seu entorn i també per totes aquestes especulacions que hi ha hagut, doncs el fet de desaparèixer no hi ha d'una vegada per totes. Però sí, jo crec que el moment potser més crític o que va ajudar més a enfortir totes aquestes teories de les conspiracions el tema de la foto, no? Sí. De la foto manipulada per ella, que a més doncs ella va fer un petit comunicat dient que com a fotògrafa amateur doncs a vegades li agrada jugar amb la edició, i aquí sí que va ser un moment en què semblava que volien donar una sensació de transparència ensenyant-la amb ella, amb els seus fills, però clar, quan es va saber que estava manipulat, doncs la cosa no va acabar gaire bé.
Teresa, et volia preguntar també fins a quin punt el fet de formar part de la família reial, en aquest cas britànica, i de tenir una imatge pública, fins a quin punt hi ha l'obligació de comunicar un estat de salut concret, no?
Bé, jo crec que això ja deu ser criteri de la pròpia Casa Reial, no? I ells deuen tenir les seves polítiques, però és veritat que ens estem acostumant molt en la societat moderna que la gent comuniqui les seves malalties. Ho fan els famosos, els esportistes, moltes vegades sobre el càncer, a més, no? I per què? Perquè deixa de ser tabú també aquesta malaltia. Per tant, potser seguint en aquesta línia, doncs també ho han volgut fer públic, igual que el rei Carles III. Ara bé, com deia abans, a mi em sembla que quan es tracta de persones que tenen una responsabilitat i un paper important en la societat i en aquest cas amb un terme de poder, han de donar explicacions a la població. Perquè si no, què se'n pot esperar, no?, d'aquestes persones que són representants? Potser no cal donar detalls, segur que no cal donar detalls, però sí, com a mínim, informar que alguna cosa passa. El que és pitjor de tot és desaparèixer sense saber per què desapareix, que llavors passa el que ha passat.
Sílvia, què volies comentar?
Sí, que més enllà del dret a la intimitat, bueno, més enllà no, que és importantíssim i evidentment és un dret a la intimitat que pugui tenir la princesa, hi ha una diferència bastant gran i important en la gestió d'aquestes coses comunicatives amb la premsa anglesa i la, per posar un exemple comparatiu, i la premsa espanyola amb les dues monarquies, i ja va passar amb tota la gestió de la princesa Lady Di i tota la gestió del futur després de la Camila. La premsa anglesa té com un pacte escrit o no escrit que pel qual se li pressuposa a la Casa Reial anglesa que té l'obligació de compartir tot el que li passi a la seva manera, però ha de compartir-ho perquè se suposa que el poble britànic els paga. Com que els paga el poble britànic, tenen com l'obligació d'explicar en tot moment què els hi passa. Una altra cosa és el que deia ara la Teresa Baró, com ho expliquin o en quin moment ho entenguin que ho han d'explicar, però aquesta gestió que han fet ara és, per dir-ho d'alguna manera, la premsa anglesa s'ho pot haver pres, per això també aquesta pressió tan desmesurada, inclús amb la invenció de tants
rumors, de teories de la conspiració,
qualsevol, és una mica com la Casa Real no està complint amb el que tenim pactat, insisteixo, escrit o no escrit, i això és una de les coses que també denunciava el príncep Harry amb el seu llibre, que aquesta relació, aquesta mena de pacte existeix, amb la qual sempre la Casa Real anglesa està obligada a explicar què els hi passa.
El que passa que el que és veritat és que jo crec que la premsa britànica va patir un punt d'inflexió després de la persecució que va fer a Lady Di. És a dir, fins a llavors era una qüestió de no només l'obligació de que la Casa Real Britànica havia d'explicar o no explicar, sinó que era absolutament fiscalitzada sempre. Hi va haver com una reconversió de la premsa posterior a la mort de Lady Di, perquè si ens en donem compte, en els últims reportatges que van sortir es veien doncs, diversos responsables de medis britànics on deien clarament que havien après una lliçó, no? Una lliçó a l'hora de la persecució de la figura real britànica. Això no vol dir que evidentment no tinguin l'obligació, com deia la Teresa abans, de que han de compartir aquella informació que té transcendència en la vida pública, i evidentment que Kate Middleton no vagi en els actes té transcendència a la vida pública. Jo crec que aquí el que passa també és que en el moment que estem vivint en el segle XXI, on tota la informació arriba sí o sí d'una manera o altra, més tard o més aviat, aquesta gestió d'aquest últim mes i mig de voler amagar o voler maquillar o voler no explicar el que estava passant no té futur, no té futur, perquè la realitat és que tots acabem sabent el que passa darrere de les coses, i per tant jo crec que avui, com he dit abans, no?, i com la Teresa deia ara, avui han fet un punt d'inflexió, avui han fet les coses ben fetes, i jo crec que a més respecten una parella jove que vol fer les coses diferent. Jo crec que aquest mes i mig havien actuat de manera desafortunada, i que aquí comença una nova manera de fer-ho que a mi em sembla que li pot tenir una repercussió positiva per aquesta princesa, evidentment, per la parella i per la monarquia. És a dir, ser transparents, al final, quan tu expliques la realitat de les coses, deixes i desactives qualsevol cosa, no? Qualsevol especulació. Les crisis, sempre diem que les crisis han de ser bombes que tu puguis explosionar. Si la bomba s'explosiona sola, la bomba ho corromp tot. I, en canvi, quan tu tens una crisi i tu esclates la bomba, la controles. O controles l'explosió. Doncs aquí, a pesar d'aquestes tres últimes setmanes, o aquest mes i mig, avui ha explosionat una bomba, però controlada per ella, i això és el millor que li pot passar.
Sergi, sobre aquest paper de la premsa, i més enllà dels fils particulars que hagin fet moltes persones a les xarxes, a explicacions i especulacions, creus que tindrà algun tipus de repercussió pels mitjans de comunicació, per la premsa? Algunes de les informacions
el vídeo
que s'han... No, algunes de les informacions que s'han publicat fins ara, és a dir, si s'ha anat una mica més enllà de la ratlla, o hi havia hagut aquest pacte després del que va passar amb Lady Di, i que potser ara s'ha anat una mica enrere, o s'ha traspassat aquesta línia que durant molts anys s'havia respectat?
No, jo no crec que passi res amb el que s'ha dit fins ara, sinó senzillament segurament que hi hagi un canvi de to molt clar amb totes les informacions que hi hagi a partir d'avui, però de fet he de dir que jo crec que la premsa britànica no ha estat tan dolenta com, diguem, les xarxes socials, o fins i tot en el cas de les amants, de les suposades amants, sí, del príncep Guillem, hi havia més interès a la premsa espanyola que a la premsa britànica. La premsa britànica ara d'aquesta qüestió gairebé no se'n parlava, i en canvi a la premsa espanyola sí que hi havia molta més especulació sobre això. Per tant, jo crec que el problema principal d'ara, o on hi ha hagut més aquestes teories de la conspiració, ha estat més en mitjans digitals, en xarxes socials, etc., que no pas en els tabloids tradicionals, per dir-ho així.
Teresa, no sé si hi ha alguna cosa més que vulguis afegir sobre tota aquesta gestió que s'ha fet, o sobre les imatges que hem vist avui de Kate Middleton.
Bé, que justament que ho hagin publicat a les xarxes també és significatiu, i vol dir la voluntat de també posar-se en aquesta palestra, en aquesta arena, i acostar-se a la gent i deixar-ho clar. I també una altra cosa, totes les especulacions que hi va haver en la fotografia, quan hi ha un vídeo és molt més difícil, perquè és molt més difícil de falsejar. I per això el missatge en vídeo doncs dona molta més, a part de donar molta més informació, també tranquil·litza molt més, en el sentit de que se la veu amb ella en l'estat que estigui, però se la veu amb ella parlant, no? Que aviat també haurem de revisar si són certs o no els vídeos, però...
Sí, no estem gaire lluny d'aquí, la intel·ligència artificial i tot plegat, però bé, en tot cas el que tranquil·litza també són les explicacions que ella ha donat, més enllà de que sigui amb imatge o que sigui amb fotografia, no? Sobretot l'explicació que finalment hi ha al darrere de tots aquests dubtes, no?
Clar, el fet que ella mateixa sigui la que ho expliqui, això és el que és valuós.
Teresa Baró, com dèiem, experta i formadora en comunicació personal, en llenguatge corporal i comunicació no verbal, gràcies una vegada més per atendre'ns al No-Sé.
Gràcies a vosaltres, bona
nit.
Que
vagi bé, bona nit. Sergi, no sé si, clar, és molt aviat, però reaccions més enllà de la Casa Reial o d'autoritats, crec que també el primer ministre Rishi Sunak n'ha dit alguna cosa. Com creus que es prendrà també la població aquest anunci d'aquesta malaltia?
Jo crec que ara una mica es tancarà files amb ella, no? Que hi haurà una mica més de sensació d'entendre'ls, d'empatitzar, de compassió, no? I de fet, tots els missatges que fins ara hem sentit, doncs això d'autoritats polítiques, etc., van en aquesta línia, no? Per exemple, el primer ministre, Rishi Sunak, dient doncs, que la princesa té l'amor i el suport de tot el país. A veure, Kate Middleton, si eliminem, diguem-ne, aquestes tres últimes setmanes o aquest últim mes, és una figura molt popular aquí,
no?
Al Regne Unit. Sí, és tant ella com el seu marit, són persones molt, molt populars i que a la família reial els interessa que vagin a actes, etc. No? Per tant, jo crec que ara és una mica moment de tancar files amb ella, de deixar-li un temps i empatitzar i doncs, entendre'ls que estan en un moment complicat.
No s'han donat, això sí, no s'ha donat explicacions sobre quin tipus de càncer, ni exactament no. El tractament, quina durada tindrà, vull dir que això ja són detalls potser que segurament ha optat per guardar-se per la seva intimitat, no?
Sí, no, i a més han dit que no ho diran, és a dir, des de Kensington Palace, després del vídeo aquest, sí que han dit, mira, aquesta és la informació que teniu, és el vídeo aquest, i tot el que vingui fins ara, doncs de quan durarà el tractament, doncs això dependrà de com evolucioni, quin tipus de càncer, això no ho direm, que és el mateix que va passar amb el cas del rei, sí. No? Que es va dir, té càncer, però no diem quin. A partir d'ara, doncs, jo crec que hi haurà més aviat un silenci sobre això, però tinc la sensació que la premsa ho respectarà una mica més que fins ara.
Sembla, d'alguna manera, que des de que s'ha mort la reina, ostres, han passat moltes coses, a la Casa Reial Britànica, i també tota aquesta gestió que durant molts anys, evidentment que hi havia hagut errors, també de la reina Elisabet II, però després de la seva mort n'han passat molts com de molts seguits, no?
Sí, no, és una mica un nou anus horribilis per la família reial, no? Que a més això et coincideixi, dos càncers amb dues de les principals figures dins de la família, en un moment en què doncs, la família reial encara està en recomposició, no? Després de tants anys d'Elisabet II, sí, segurament els tempos no els han ajudat gaire, però vaja, és el que els hi toca viure.
Sergi Forcada, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé,
una abraçada.
Bona nit. A veure, Oriol i Cugat, que no us he deixat parlar encara, eh? Bueno, heu aguantat el tipus tota aquesta estona.
Jo crec que hem deixat parlar, potser, a la secció de la taula que li interessa més la matèria, no? Jo, la veritat és que a mi, sincerament...
Jo no sé si m'interessa moltíssima gent, eh? Això,
ho sé, a mi personalment m'importa...
Nois i noies,
exactament,
eh?
Exactament, 0,0. M'importa com pot importar que li passa a la veïna del tercer segon.
Però té molta transcendència, la corona britànica.
Dit això... fet que això és evidentment una consideració personal. Jo crec que aquí sí que hi ha una qüestió comunicativa i de gestió de la comunicació que revela que la Casa Reial Britànica és un autèntic desastre, una autèntica calamitat, que segurament hi ha un xoc de cultures entre generacions, és a dir, que hi ha una generació més la vinculada a la reina i al seu fill, que segurament tenen una concepció de la corona i del que és la comunicació que han de transmetre i aquesta transparència total, i segurament unes noves generacions que intenten, d'una manera totalment inútil i infructuosa, doncs establir una certa barrera entre la seva vida privada i personal i la part pública. Jo crec que aquesta noia ha intentat fer una cosa que és evident que no se n'ha sortit, que és mantenir una privacitat que no se li respectarà perquè, entre altres coses, és una figura pública i perquè la societat britànica està acostumada al salseo permanent de la Casa Real. És com...
Sí, però fixa't, ha dit que hi havia més interès, el Sergi Forcada, per part de la premsa espanyola, de tots aquests rumors sobre si el príncep tenia mans, que no pas per part de la premsa britànica.
Home, jo diria que els britànics tenen una trajectòria de fer allò... una permanent premsa rosa amb la Casa Real Britànica, que és difícilment superable. Però bueno, segurament seria digne d'estudi perquè els mitjans de fora del Regne Unit ens pugui interessar això, però bé.
Els espanyols, perquè mentre parlen de les infidelitats de la monarquia anglesa no parlen de la pròpia.
No, els espanyols vols dir també aquest, RAC1, no?
No?
Perquè
sí, sí, sí.
RAC1 també parlem.
No, de les infidelitats de l'altre no.
Recollim els altres mitjans.
Sí, no, però que pensava que parlava dels mitjans espanyols, dic, en tot cas, el RAC1 també.
Mira, aquesta que és la setmana de Sant Josep, ara tots ens agrada sucar melindros allà on es puguin sucar, no? Llavors, bàsicament és el que fan els anglesos i el que fem aquí. Jo sentint tot això, jo tant parlar de princeses, només pensava en la cançó de Pereza, que és la cosa que em vincula més amb la reialesa i amb les princeses, però més enllà d'aquesta conya, aquí hi ha dos capes, una és la més pública i l'altra és la més personal. De la pública n'hem parlat molt i hem parlat molt del tema comunicatiu, crec que tenen mala peça al taler la família reial anglesa, perquè tot el que li passa més cap als mitjans amb la societat és com la sala aquella dels miralls del Tibidabo, que engreixa unes realitats i n'aprima d'altres i de forma, i doncs tot el que acaba passant, com que segurament estem vivint les úniques hores en les quals el que hi ha és el missatge de la reina, no? A partir de dilluns comença la convalescència de la princesa, comença el seguiment, comença tot això. Intenten defugir-ho, però no sé si podran. Hi ha sempre un combat entre què fan? Divinitzen l'humà, que és el que fa la monarquia, o humanitzen la persona divina, que és el que intenten fer quan diuen que són com nosaltres perquè acaben tenint les mateixes malalties de merda que tenim molt a prop. I això em porta a la capa més personal. Sentint el missatge de la princesa de Gales, doncs que té nassos, que anava a dir que està bé, no, que és una pena que coincideixi, però que em quadra amb tot el que m'han dit persones properes en un moment com és, en el que t'agafen i et diuen seu aquí, que resulta que vostè té càncer. És a dir, la gestió del temps, del com comunicar-ho, l'agraïment amb els metges, totes aquestes coses que ha dit, que és pura retòrica, si voleu, utòpica, em remetia a la de molta gent que es troba amb el mateix i que hi ha un dia que potser se'n van tranquil·lament a un centre sanitari i quan tornen, després de tancar la porta de casa, s'han d'enfrontar una realitat que aquesta senyora ha tingut més mitjans i més recursos i també més pressió per gestionar-la.
I una cosa amb la gestió emocional ara del príncep Williams, perquè no és fàcil el panorama. Aquí sí que l'humanitza de portes cap a dins. Aquest és el príncep, és el fill del rei, ha de fer funcions de rei perquè el seu pare està amb tractament de càncer i ell sí que està desactivat, el rei Charles, però ara té la dona, mare dels seus tres fills, amb la mateixa situació a casa. Vull dir que la gestió emocional en el si de la monarquia britànica, aquesta sí que té mala peça al taler, I també és important una altra cosa, compta amb la comunicació. Podem valorar-la millor o pitjor, però aquí hi ha dues diferències. Cada membre de la monarquia amb la línia successòria té un gabinet. Per tant, i històricament entre ells també s'han portat molt la contrària, inclús han fet coses que no han agradat a uns i als altres. Perquè el príncep Charles i el rei Carles de seguida ho comunicar, perquè de seguida va sortir d'escena i és el rei. Jo crec que la lentitud de la princesa és perquè estava en un segon terme o tercer, i quan ja no ha pogut primer, insisteixo, la gestió de la... Una cosa és la comunicació i l'altra és la gestió de com comunico jo la malaltia o com jo la gestiono o la processo emocionalment, jo i els meus fills, els meus pares, tal. I després aquí és la posada en escena o la comunicació, però que ella és com la tercera, sí que fa actes, però que ella hagués passat més desapercebuda, el rei Carles, a la mínima que va haver fet de tractament, ha de desaparèixer d'escena. Jo crec que aquí hi ha dues diferències,
Isabel.
Jo crec que abans en Cugat parlava de la gestió institucional i la gestió personal. És a dir, la gestió personal segurament doncs tots tenim empatia, evidentment, perquè tots tenim al voltant nostres persones que han patit o pateixen o patirem, no ho sabem mai, un càncer, i per tant la qüestió emocional a nivell individual està clar, però jo crec que l'interès aquí, més enllà d'aquesta qüestió personal, és l'interès institucional, no? Per què té interès institucional? Doncs perquè realment la corona britànica té una transcendència de per se a nivell europeu molt important, perquè és una monarquia que ha volgut dir moltes coses, i per tant, i és una monarquia que tradicionalment els seus reis i els seus prínceps han tingut transcendència política en el món molt contundent, no? És a dir, tots sabem i tots coneixem, a qualsevol persona que li preguntis qui són els reis britànics, s'alçaven, i en canvi potser els reis Holanda no. Val? Per tant, això té interès, i té interès institucional perquè Anglaterra ha sigut durant molts anys un emblema de conciliació, de modernitat, molt i molt conservador també, però ha sigut un exemple també d'integració, etcètera, etcètera, des d'una perspectiva política amb molta transcendència. Jo per almenys conec molt millor els primers ministres britànics que els primers ministres holandesos a Luxemburg. Per què? Perquè Anglaterra té molt més pes, i per tant, institucionalment, el que facin, el que deixin de fer, com ho comuniquin, dona missatges interiorment, i també fixeu-vos fins a quin punt que dona missatges aquí a Espanya, no només a Espanya, a França també se n'ha parlat molt. És a dir, a França s'ha parlat molt d'aquest minut en aquests dies. Per què? Perquè té interès. I jo crec que la gestió institucional és una de les coses que tu no et pots equivocar, perquè quan t'equivoques amb la gestió institucional i no controles tu els tempos, passa el que passa, el que ha passat en aquestes últimes tres setmanes, que hi ha hagut especulacions, que hi ha hagut doncs, sorpreses negatives respecte a la corona britànica, i que s'ha qüestionat la seva credibilitat, la seva manera de fer, etc, etc. Jo crec que d'això se n'aprèn, i segurament ara la gestió serà una gestió molt més privada, perquè institucionalment han fet el que havien de fer avui.
Doncs vaja, avui que hem sortit de dubtes sobre tota aquesta qüestió que envoltava aquesta no aparició de Kate Middleton des del mes de desembre públicament. Falta un minut per arribar a 9:45, tanquem aquest tema, fem una pausa i quan tornem parlarem de les eleccions del 12 de maig, després de l'anunci d'ahir de Carles Puigdemont, i també després de saber avui que PP i Ciutadans finalment aniran per separat. Ara de seguida en parlem amb Carlos Carrizosa.
RAC 1.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Aquesta primavera, llança't Flowers al Centre Comercial Esplau. Viu l'Urban Life Edition amb l'artista urbà Camil Escurella amb sorteig de sneakers en directe. Canta a ple pulmó les cançons de Nena de Conte i participa en el torneig amb simuladors de MotoGP. Del 7 al 23 de març, t'esperem amb els plans més top i amb el sorteig d'un iPhone 15 cada dijous. Places limitades. Més informació a esplau.com/HTFlowers.
¿Que por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Estàs buscant cotxe? A Romacuruma Mazda ara ho tens més fàcil que mai. Tota la gamma Mazda a la teva disposició amb el millor servei d'atenció al client. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mazda amb unes condicions excepcionals i irrepetibles. Aprofita l'oportunitat. Visita'ns i informa-te'n a Romacuruma. Concessionari oficial Mazda a Mataró i Sabadell. RomacurumaMazda.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or té un tresor, i a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
T'agrada la cervesa artesanal i de proximitat? Aquest cap de setmana en podràs tastar més de 400 al Barcelona Beer Festival, l'esdeveniment de cervesa artesanal més gran de l'estat.
Les més innovadores, les més especials, les més fresques, les que sempre has volgut descobrir t'esperen ben maridades amb una àmplia oferta gastronòmica.
A Fira Montjuïc. Entrades a la venda a barcelonabeerfestival.com.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima.
el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Perquè casa teva ofereix tot un món de possibilitats. Sabràs com aprofitar els espais que tenir en compte a l'hora de triar casa o en fer una mudança.
Escolta-ho els dilluns cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. A RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
9 i pràcticament 34 minuts. Com dèiem abans, el PP i Ciutadans, avui hem sabut que finalment es presentaran per separat a les eleccions del 12 de maig. Era una de les grans incògnites que encara quedaven de cara a aquestes eleccions anticipades. S'ha resolt, de fet, aquesta tarda. Feia dies que estaven negociant, però no hi ha hagut acord finalment entre els dos partits i, per tant, no s'ha aconseguit aquesta integració de la que s'havia parlat en el un moment. Tenim en línia Carlos Carrizosa, que és president del grup parlamentari de Ciutadans. Senyor Carrizosa, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Li pregunto directament, després de tots aquests moviments, finalment serà vostè el candidat de Ciutadans a les eleccions del 12 de maig?
El diumenge comencem el procés de postulació de candidats a primàries. Jo ho haig de parlar amb companys, però en cap cas descarto presentar-me, efectivament.
I ara mateix hi ha algú més? A vostè li consta que hi hagi algú més interessat també per presentar-se en aquest procés?
El procés és democràtic, qualsevol afiliat pot fer-ho, i en tot cas, precisament li dic que s'ha de parlar perquè veurem si hi ha altres candidatures i bueno, i ja li dic, segurament dintre de tota la normalitat es presentarà qui vulgui i ja veurem, i els afiliats decidiran.
És la seva voluntat, no, en tot cas? A vostè li agradaria ser candidat?
Home, jo estic a disposició del partit, com sempre, a les dures i a les madures.
Li anava a preguntar, clar, si avui el senyor Adrián Vázquez, com dèiem, ha plegat de Ciutadans, no sé amb qui hi ha de parlar sobre aquesta candidatura, amb qui ho ha d'acordar, o qui hi ha ara mateix al capdavant del partit.
Tenim el coordinador nacional i tenim la direcció permanent i també el comitè nacional, o sigui, tots els òrgans del partit estan en funcionament i, per tant, amb tota normalitat, de fet, ja s'han convocat aquestes primàries i, bueno, jo crec que al voltant del dia 2 d'abril haurem de conèixer els resultats de les votacions.
2 d'abril, per tant, sabrem si vostè finalment és el candidat de Ciutadans o no.
Sí, exacte. Aquell dia culminen les votacions, ho examina Garanties i el dia 2 d'abril s'ha de saber.
Hi ha hagut molt d'enrenou aquests últims dies, sobretot aquesta setmana, per aquesta coalició, integració de Ciutadans amb el PP. El senyor Vázquez precisament deia això, responent al que vostè mateix va dir al Món a RAC1 aquesta setmana, assegurant que el seu partit no es dissoldria dins del PP. Això és el que deia el senyor Vázquez.
Lo que sí es cierto es que el señor Carrizosa no está en la dirección nacional, en el comité permanente, y tampoco está en las negociaciones. Entonces, cualquier información que venga por su parte, pues claramente adolece de...
Em pot explicar una mica què és el que ha passat en aquestes darreres hores? Si vostè ja ha tingut res a veure amb que finalment doncs, no s'hagi aconseguit aquest acord amb el Partit Popular?
En absolut. Pot desprendre's d'aquestes declaracions que hagin estat les meves posicions les que han determinat això. O sigui, pensi que el Partit Popular, com és lògic, ells tenen els seus interessos i els seus objectius, i probablement una candidatura que hagués estat molt bona, jo crec, per Catalunya, que hagués comprès els partits polítics del Partit Popular, Ciutadans i també membres de la societat civil, això hauria remogut de forma molt evident el tauler polític a Catalunya. Una candidatura que pogués donar resposta a aquells votants socialistes que es poden sentir traïts amb aquesta posició del Partit Socialista, amb les amnisties, amb el recolzament als pressupostos d'Esquerra Republicana, un possible tripartit, sinó un recolzament explícit al Puigdemont perquè arribi a ser president. I per una altra banda estan, diguem, els vots de Vox, que són uns vots que no, diguem, que no entrarien en aquesta coalició, i en tot aquest marge polític nosaltres podíem donar resposta. És evident que el Partit Popular aquest efecte de mobilització i de, jo crec que fins i tot de possible força decisiva pels governs de Catalunya no li interessava tant com una estratègia política probablement vinculada amb el Partit Nacional, que vol un apropament una mica més, no trencar ponts amb el partit de Puigdemont, que quan ell negociava la investidura del senyor Feijóo semblava que li semblava respectable al senyor Puigdemont, i que vol fer una candidatura més tova potser amb el separatisme, que no pas si inclogués també a Ciutadans. I a més també hi ha el problema pel PP, de que Ciutadans probablement hi ha tret massa vots durant massa temps com per permetre's deixar a Ciutadans en la, diguem, amb el panorama polític català.
Però pel que em diu, o pel que es desprèn del que m'està dient, entenc que vostè, per tant, si hagués de posar una balança, preferia aquesta coalició amb el PP que no pas aquesta fórmula d'ara d'anar per separat?
Jo crec que això era més positiu per la societat catalana i per això ho proposàvem. Jo crec que això reforçava una posició constitucionalista, equilibrava els vots que eventualment pogués tenir el Partit Socialista i podia condicionar fins i tot governs. El que passa és que, bueno, el Partit Popular, ja li dic legítimament, no, nosaltres volem anar amb les nostres cicles, si vosaltres voleu, afegiu-vos i integreu-vos a les nostres llistes. I això era quelcom que nosaltres pensàvem que no dona resposta a la societat catalana i, per tant, hi ha les diverses sensibilitats que n'hi han, i també considerant que nosaltres tenim un grup parlamentari que és el doble del grup del Partit Popular, que ells tenen 3 diputats, nosaltres tenim 6, i jo crec que podem optar vàlidament a mantenir aquesta oferta electoral a Catalunya.
El que passa és que totes les enquestes que hem tingut aquests darrers dies apunten a un creixement exponencial del Partit Popular, que podria arribar fins als 13, algunes enquestes ho apunten, i en canvi aquestes enquestes també diuen que vostès fins i tot es podrien quedar fora del Parlament. És una diferència força significativa de 0 que els donen a vostès algunes enquestes a 10, 11, 12 o 13 per part del Partit Popular.
Les enquestes, nosaltres tenim les nostres i a nosaltres ens donen entrada en el Parlament. I jo crec que així serà, perquè, clar, aquestes enquestes que, diguem, molts cops no tenen en compte la realitat específica del vot a Ciutadans aquí a Catalunya, perquè nosaltres no tenim el mateix vot a les autonòmiques catalanes que a d'altres autonomies o a les generals o fins i tot a les europees. O sigui, nosaltres tenim un electorat molt específic i, per tant, jo confio molt en que la societat catalana vol que Ciutadans continuï representant aquells catalans aquells catalans que pensen que ja n'hi ha prou de gastar diners públics en temes molt identitaris i fins i tot de preparació del procés i a les ambaixades i amb els xiringuitos propis de la nostra autonomia, que tenim més xiringuitos que no en cap altra autonomia, i que aquells diners s'haurien de dedicar a una educació que és de les pitjors d'Espanya, a unes infraestructures que ens deixen a l'albur d'aquestes sequeres que estem tenint ara, o amb uns serveis públics que ara mateix tenim, per exemple, el tema de les, presons i els funcionaris de presons absolutament desemparats.
Però alguna digui, senyor Carrizosa.
Digui. No, que són, és una qüestió de dedicació de recursos a les coses que han de tenir recursos econòmics a Catalunya, que les coses funcionin i que, a més, no caiguem tots en la... diguem, en el seguidisme que fa el Partit Socialista d'unes ideologies que jo crec que ens han perjudicat moltíssim la darrera dècada, que el Partit Socialista diu s'ha de passar pàgina, però a la mateixa vegada està donant suport a aquestes forces. A mi m'agradaria...
Però m'imagino que no vostès també... pàgines... també hauran de fer autocrítica, perquè recordem que el 2017 van treure 37 diputats i a les darreres eleccions 6. És una diferència molt significativa. Per tant, suposo que no tot tampoc...
Sí. És veritat, i pensi en una qüestió que jo crec que no es menciona gaire aquí a Catalunya, que és que el 2017 el cop d'estat que vam patir va mobilitzar la població fins a extrems que no havíem vist mai en unes eleccions autonòmiques i va votar el 82% del cens electoral aquí a Catalunya. I la darrera vegada, l'any 21, que recordo que vam votar en pandèmia, va haver una abstenció del 50%. Per tant, bona part d'aquesta abstenció, efectivament, va afectar el constitucionalisme i va deixar, doncs ja li dic, al Partit Popular amb 3, a nosaltres amb 6, i amb el Partit Socialista sí que va pujar i fins guanyar eleccions, però molt lluny d'aquell 1.100.000 persones que van votar Ciutadans el 17. Nosaltres el problema del constitucionalisme és la mobilització. També li dic, potser aquesta vinguda del senyor Puigdemont, propiciada per l'amnistia del senyor Illa i del senyor Sánchez, pues potser mobilitzarà un altre cop a l'electorat constitucionalista.
O sigui, creu que la presentació tothom... precisament de la candidatura de Carles Puigdemont els pot afavorir a vostès per l'alta participació?
Jo crec que mobilitzarà a un electorat constitucionalista que no només està patint la divisió del procés, sinó que està patint la crisi de la fuga d'empreses, de la manca d'inversions i de la desconfiança general en l'economia catalana i amb la joventut que vol marxar a altres llocs que es pugui respirar una mica més una sensació de llibertat i no de debat permanent de qüestions que ens divideixen. Jo crec que aquesta decadència de Catalunya molta gent vol revertir-la i la voldrà revertir perquè al veure Puigdemont entrar per la frontera s'imaginaran a les empreses sortint de Catalunya i això mobilitzarà de veritat, jo crec, un vot que m'hauria agradat que hagués anat a la mateixa bossa, que s'hagués multiplicat amb la Unió, però que si no és aquest el cas, jo crec que els partits constitucionalistes hem de donar resposta a això, ja que no la donarà el Partit Socialista.
Abans em deia que vostè té aquestes perspectives bones de poder entrar al Parlament. Amb aquestes enquestes internes, sap aproximadament quants diputats els donen?
De moment, aquestes enquestes són de fa un parell de mesos i jo, igual que cap enquesta de les que tampoc no ens donarien entrada, jo no li vull donar validesa perquè la veritable enquesta és el dia de les votacions i nosaltres el que farem és esforçar-nos en aconseguir com a mínim el grup que tenim avui dia. Jo crec que ho podem aconseguir, jo crec que la gent... té un vincle amb Ciutadans, més d'un 1.100.000 persones s'han votat algun cop, i jo crec que, miri, ja li dic, jo crec que la gent ja vol sortir del bucle i això no ho garanteix l'independentisme, però tampoc el Partit Socialista.
Ha estat un error, i acabo ja, que aquestes negociacions s'hagin pilotat des de les direccions estatals dels partits, des de Madrid. Per vostè això és tot un error, tenint en compte, recordem, que Ciutadans va ser un partit que va néixer aquí a Catalunya.
Jo crec que sobretot ha condicionat el fet, ja l'he dit abans, de que les estratègies electorals del senyor Feijóo, pensant en la seva eventual presidència a la Moncloa, sí que han afectat a l'electorat català. Jo crec que el Partit Popular sempre ha sacrificat una mica a l'electorat aquí a Catalunya, perquè no li importa massa amb ells. Diuen que creixement exponencial, ostres, de 3 passar a 12, sí, és veritat que és multiplicar, però això no influeix després amb el panorama polític. Ells, amb ells els importen les eleccions generals, i per això prefereix els pactes amb Puigdemont o amb Esquerra Republicana, eventualment, com fa el senyor Sánchez, que no pas la satisfacció d'un electorat molt sofrit, l'electorat constitucionalista aquí a Catalunya. Per tant, jo crec que sempre posposen els drets de la població catalana als interessos del govern, de la governabilitat d'Espanya, i això és habitual. El Partit Popular va recolzar en el seu dia els pressupostos de l'Artur Mas, després fins i tot de la sentència de l'Estatut, i també va obtenir el recolzament de Convergència. Per tant, aquesta sinergia entre aquests partits ha existit. El senyor Pujol va ser espanyol de l'any en temps d'Aznar, i en aquestes dinàmiques vol tornar al Partit Popular de Feijóo, que és galleguista, etc. També l'acollir en una coalició a uns Ciutadans que marca molt més el terreny amb els partits independentistes, això tenia un cost per les estratègies del Partit Popular, que jo crec que ha estat una de les causes que el Partit Popular ha decidit: mira, no farem aquesta coalició perquè nosaltres tenim uns altres interessos. I això és el mateix que tenen ells darrere d'aquests dubtes que tenen per la candidatura del propi Partit Popular. Aquests dubtes els Ciutadans no els tenim mai. O sigui, nosaltres ja sabem on estem i no variarem les nostres estratègies en funció del que vulgui el Partit Nacional. I ha estat això, aquesta vocació nacional del Partit Popular, i no pas la nostra, la que ha condicionat el que al final no haguem pogut arribar a un acord.
Doncs bé, en tot cas sortirem de dubtes, com deia vostè, el 2 d'abril sabrem si és o no el candidat de Ciutadans. Senyor Carlos Carrizosa, president del grup parlamentari de Ciutadans, gràcies per atendre'ns avui, especialment perquè crec que és el seu aniversari també, eh?
Sí, i
per molts anys, eh?
Tot el dia. Sí, moltes gràcies.
Podem dir la xifra o no?
Sí, home, i tant. Miri, compleixo 60 anys.
60 números rodons.
Soc del 64. Sí.
Doncs el felicitem també des d'aquí. Senyor Carrizosa, moltíssimes gràcies.
Moltes
que acabi
gràcies.
De gaudir de l'aniversari.
A vostès.
Que vagi bé.
Gràcies, adéu, bona nit. Adéu.
Oriol.
A veure, es nota que Carlos Carrizosa està ja abandonant la política perquè té atacs de sinceritat, no? Bueno, clar, acaba d'explicar que el PP no suma i no porta res i li és igual el resultat de Catalunya, perquè no influeix. Bueno, en què influeix Ciutadans? És un grup parlamentari que ha tingut, com tu has dit, 30 i pico diputats,
37.
I ha tingut nula influència en la política catalana. Per tant, a mi em sembla que és un fracàs absolut i que senzillament és un projecte que està absolutament acabat. I també, dintre d'aquest acte de sinceritat, ha dit una cosa que és particularment reveladora del que és Ciutadans: que li convé que Puigdemont torni, és a dir, li convé que hi hagi lío. Com més lío hi hagi, com més merda hi hagi, més creu que podrà agitar un altre cop les aigües del 2017, que és d'on ve el seu creixement. El que passa és que això evidentment no passarà perquè la Catalunya d'ara no té res a veure amb la del 2017, i de la mateixa manera que Puigdemont jo crec que no tindrà els resultats que espera, tampoc Ciutadans ressuscitarà entre els morts, diguéssim, que és on està ara políticament.
Cugat.
Hi ha un derbi intrínsec a les eleccions del 12 de maig, que és el derbi entre PP i Vox. Per ara Vox està per davant, el Partit Popular vol equiparar-se i va ordir aquesta jugada a nivell estatal per absorbir el que queda de Ciutadans, que coincideixo amb l'Oriol que és molt poc, és a dir, és allò, són costelles repeladetes, no? És el xuletón quan ja només li queda l'os. Tota la proteïna electoral ja la va absorbir el PSC, i feina tindrà, i aquí és un altre de les coses difícils, que el Partit Socialista no se li escapi part d'aquesta proteïna que va obtenir de devorar a Ciutadans pel tema de l'amnistia. Ciutadans, el Sainet, és a dir, el senyor Carrizosa fa molt bé la seva feina, però el Sainet aquest que ha fet intern, em recorda allò quan el tram final de les guerres els oficials es discuteixen per veure qui és el que acaba signant la rendició. És això, vull dir, Segismundo Casado el 39 a Madrid, no és més que això. Crec que Ciutadans acaba com a artefacte, i jo crec que ja està acabat com a artefacte polític, perquè aquella necessitat social i sobretot aquell impuls mediàtic que els va inflar en el seu moment ja no l'ha de menester més a Ciutadans. I aquesta és la clau. Tenen altres artefactes amb els quals seguir fent una tasca que en el seu moment van fer amb el color taronja, que a part estava pensant, escoltant el senyor Carrizosa, que si desapareix el taronja del dibuixet, jo crec que a vegades tinc alguns problemes cromàtics amb el groc. Amb el groc es discutien estèticament, sí. El groc d'Esquerra i el taronja de Ciutadans, doncs crec que el Pantone, la paleta de colors,
iguals.
No, però aquells moments inicials del recompte, saps? Ai, què passa? I que t'atabales i tot. Doncs crec que no queden bé el groc i el taronja, per tant, que desaparegui el taronja a nivell cromàtic serà bo.
Isabel.
Bé, jo hi ha una reflexió que s'entén al senyor Carrizosa. Avui he parlat íntegrament en català, tota l'estona, i no és habitual, és a dir, no vol dir que no parlés català, però el senyor Carrizosa utilitzava les dues llengües, català i castellà, de manera doncs voluntària, no?, quan li feien una entrevista per precisament satisfer una part del seu electorat, no? I avui no, jo crec que avui el que feia era intentar sobreviure d'una realitat que jo crec que està morta. Jo avui tinc la sensació que estava escoltant a un perdedor, és a dir, que ja estava, no?, perquè totes les connexions que estava fent, intentant justificar i tornant, com deia l'Oriol abans, en allò del 2017. I això jo també faig un símil amb el discurs que hi vam sentir un moment a Elna amb el president Puigdemont. Jo crec que Carrizosa avui tornava al 2017 i ahir el president Puigdemont tornava a intentar dir-nos que el 2017 va començar tot i no va acabar res, no es va perdre res i que tornarem a ser-hi, no? Ni uns ni l'altre té cap tipus de raó. 2017 sortosament és una pantalla passada, i avui el senyor Carrizosa jo l'he vist com un perdedor, lamentablement, és a dir, no hi havia res del que va estar dient que pensi que pugui seduir els votants de Ciutadans. Els votants de Ciutadans, en tant que si Ciutadans i el PP no s'ajunten, no sé si arriba a tenir aquest 3% necessari com mm-hmm. perquè tingui un diputat, no? Jo ho veig francament difícil.
Sílvia.
A mi el que m'ha sorprès ja d'entrada, parlo d'un àmbit català, només, és no acabo d'entendre per què el Partit Popular ha tingut la necessitat d'intentar fer una coalició amb Ciutadans a Catalunya per unes eleccions catalanes. Amb una estratègia ben plantejada, la poca bossa de vots que li queda a Ciutadans serà absolutament repartida, els més de dreta se n'aniran al PP i els absorbirà, i els altres se n'aniran al PSC, que és on te venien, i si el PSC és capaç, jo crec que sí, si el PSC és capaç de fer una bona estratègia electoral, aquesta bossa de vots li tornaran a ell, per tant el Ciutadans ja es desintegrava per si sol, per tant no acabo d'entendre ja la proposta del PP d'anar en coalició, per mi era innecessària. Dit això, l'invent de Ciutadans, que neix molt abans del 2017 i neix amb un clar origen que després, durant els anys, es transforma en una batalla campal contra la llengua i després contra el procés, acabarà sent cendra. Amb què discrepo de vosaltres? Jo crec que Carrizosa sí que li agradaria, o el PP intentarà situar la partida electoral en un escenari 2017, és evident, doncs dono la raó a tots, no estem en aquella Catalunya, però sí que crec que el president Puigdemont ahir no va mentir. L'únic que va dir va ser el que vam començar el 2017 no ho hem acabat, això és veritat, uns compartiran la manera, els altres el tempo, allò no està acabat, està començat, però sí que el discurs que fa el president Puigdemont el 2017, el d'ahir, jo el veig una mica diferent. Jo el veig d'ambició nacional, sí, tota, amb una taula de diàleg, que no la d'esquerra, no la congelem. Jo veig un president Puigdemont capaç de negociar, s'ha demostrat asseient-se a la taula de l'amnistia, i jo crec que aquest serà el camí. Planteja el referèndum, sí, no enganya ningú, però no diu concepte unilateralitat, s'ha assegut en una taula, per tant comença la partida de nou. Jo veig un president Puigdemont capaç d'estimar Catalunya o governar bé, un lema de fa 2000 anys. Jo aquesta és la partida que veig diferent, i jo veig una campanya molt bipolar, o sigui, polaritzada en dos flancs, PSC, Junts o Puigdemont, però amb un terreny de joc sense dramatismes i poc crispat. Si PP intenta situar la crispació, és quan se li menjarà el vot als ciutadans.
Una cosa, ràpida, no,
que jo crec que el PP no estava negociant en cap moment fer una coalició amb Ciutadans. El PP el que estava plantejant era una absorció pura i dura i com a molt integrar algun quadre dintre les candidatures i ja està.
Li vindrà sola, crec, eh? Jo crec que li vindrà sola. Jo comparteixo que a Ciutadans és molt probable que desaparegui finalment a Catalunya a les eleccions del 12M.
Bé, jo només per agafar el fil del que comentava la Sílvia, no? Jo crec que ahir el president Puigdemont, a mi la sensació que em va donar va ser que hauríem de tornar a parlar del 2017 i amb un punt d'arrogància, i sincerament ja en tindrem temps a parlar-ne i tot plegat, no? Però si no es contempla que això és una etapa passada, superada, i que Junts ha de revertir les últimes resultats amb 300.000 vots a les últimes eleccions, s'equivocarà molt.
Ho hem de deixar aquí. Sílvia Cànovas, Oriol Ribet, Cugat Comas i Isabel Lleuger, gràcies per acompanyar-nos un dia més a la tertúlia del 9C, avui centrats en aquest missatge de Kate Middleton, i ara també doncs, encarant-nos ja cap a les eleccions del 12M, que no patiu, que tindrem molts dies per parlar-ne. Que vagi bé, bon cap de setmana. Si no ens veiem, bona Setmana Santa també.
Igualment.
Nosaltres hi serem aquí tota la setmana, però si marxeu de vacances, que vagi bé. Fem una pausa i ara de seguida actualitzem la informació.
No ho sé, amb Anna Ballonesi.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
El teu fill està desmotivat amb l'escola? S'ha encallat amb les matemàtiques, la química o l'anglès? No és capaç de concentrar-se? Descobreix profe.com, classes particulars per videotrucada que s'adapten a cada alumne amb tutors de seguiment, xat de...